COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en COPE. És divendres, és 9 de juny, el dia en què potser hauríem de parlar en aquest petit editorial de la pregunta, de la data, del referèndum, del que responen des del govern central. En podríem parlar, però no ho farem. Avui posem atenció en l'anunci del pla de renovació de l'Hospital Joan 23. Salut ha anunciat que s'enderrocaran els actuals edificis que estan obsolets i es construirà un nou complex, un 25% més gran, més espai, més modern, més inversió, una inversió esperadíssima a la ciutat i, de fet, a tota la demarcació, que és l'hospital de referència. Ara bé, no s'ha acabat de concretar el calendari. Posen data d'inici, però no data clara d'entrada en funcionament. I un altre detall. A la presentació del gran pla de renovació d'un equipament central per Tarragona, no hi havia representació de l'Ajuntament. Esperem que això no sigui símptoma de mala sintonia, perquè en una obra tan i tan important per a la ciutadania, el que cal és màxima col·laboració. I com cada dia, hi posem música tot plegat, que ja sabem que les coses de Palau...
Tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Ves, ya tengo toda mi piel esperada.
Avui repassarem tota la informació de les nostres comarques, anirem fins a Valls per conèixer més de la nova ruta de comerços centenaris que arrenca aquest cap de setmana i tenim llibres com cada divendres, avui pàgina zero per Els crims del convent del Salvador Balcells. A més, a partir de la una, molta música, la de Luis Fonsi, per exemple, però també la de molts altres artistes que aquestes properes setmanes visitaran les nostres comarques i també parlarem amb el company Ricard Checa del diari La República, que avui té entrega de premis. Tot això serà a partir de la una, però mentre recordin que esperem propostes i opinions a través del compte de Twitter del programa @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de 2:15 al 93.5, al 98.0 si ens segueixen des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firme las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Tarragona.
Estàs informat.
12 i 23, obrim bloc informatiu a Mària de Serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Cel molt clar avui també al territori tarragoní, amb poca nuvolositat al cel. Hi ha, però, alguns intervals de núvols alts i a l'interior creixeran núvols d'evolució, però sense risc de pluges. Les temperatures aquest divendres es mantenen amb màximes de fins a 26 graus a Tarragona, Reus, el Vendrell i Gandesa i de 28 a Tortosa. El vent continua suau, variable, amb tendència a bufar de sud i amb algunes brises.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Entrem en matèria, els expliquem que Salut enderrocarà l'emblemàtic edifici de l'Hospital Joan 23 de Tarragona i farà un nou complex de 80.000 metres quadrats. En teoria, les obres haurien de començar el 2019, però el pla arriba sense gaire concreció de calendari. Ruth Guerrero.
Els plans de futur de l'hospital preveuen la seva renovació gairebé de manera integral i l'enderroc dels edificis més antics. Només es conservarà una quarta part de l'actual centre hospitalari. La primera fase d'obres suposarà la construcció d'un nou edifici a uns terrenys adjacents que són propietat de l'Institut Català de la Salut. Això suposarà una inversió de 48 milions i mig d'euros. Posteriorment s'aniran enderrocant els edificis obsolets i els serveis que oferien s'aniran traslladant edificis de nova creació fins a disposar d'un recinte completament funcional i endreçat, ho ha explicat el conseller de Salut, Antoni Comín.
Per què necessitem una renovació integral que ens porta a fer un nou hospital? El Joan 23, primer, perquè hi ha els dos edificis, diguem, de la façana urbana de l'hospital són edificis amb una situació funcional i constructiva complexa. Hi ha una obsolescència important d'aquests dos edificis. En els propers anys es construirà un nou hospital en què es renova de manera pràcticament integral
La construcció del nou edifici hauria de començar el 2019 i enllestir-se el 2021. Salut no preveu un increment de llits amb aquesta obra perquè s'aposta, diuen, per les alternatives a l'hospitalització com l'atenció a domicili o l'atenció ambulatòria.
I aquesta visita del conseller Comín ha servit també per confirmar que la nova UCI pediàtrica entrarà en marxa a l'octubre.
La nova unitat disposarà de 6 blocs, les obres ja estan enllestides i s'està pendent de l'equipament. En conjunt, la inversió serà d'1,47 milions d'euros per recuperar aquest servei que l'hospital va perdre l'any 2001. Això ho deia el conseller de Salut, Comín.
Que tindrem una UCI pediàtrica que estarà al nivell de les millors UCIs pediàtriques que tenim avui a Catalunya, diguem. O sigui, el nivell en termes d'aparatatge, de capacitat assistencial, d'utilitat assistencial, doncs com les millors. I, per tant, tanquem, per entendre'ns, un capítol incòmodo d'aquest hospital, que és el fet d'haver perdut la UCI pediàtrica.
Per cert, que des de l'Ajuntament de Tarragona es mostren lleugerament sorpresos perquè no se'ls va convidar a la presentació d'aquest pla de remodelació total de l'hospital de la ciutat. Diuen que no hi ha hagut cap contacte entre Salut i l'Ajuntament i, de tot, se n'han assabentat per la premsa. Vinga, una altra qüestió. Cancel·lat el Festival de Música Electrònica que s'havia de celebrar al juliol a Salou. L'empresa impulsora del ROU ha pres la decisió, diuen, per no contribuir a incrementar la tensió política. En les darreres setmanes hi ha hagut enfrontament entre Ajuntament de Salou dins l'Ajuntament de Salou a causa de la seguretat del festival, però també polèmica en municipis veïns, com per exemple Vilaseca.
El festival, el ROU Friends and Family, s'havia de celebrar a Salou el 15 de juliol. Els organitzadors argumenten en un post publicat a Facebook que a causa de la recent polèmica entre institucions s'ha decidit suspendre'l. L'anunci es produeix després que l'autoritat portuària hagi desestimat que el festival se celebri a la pedrera del Cap Salou, que havia triat l'empresa, i que l'Ajuntament de Salou hagi descartat la zona dels emprius per acollir l'esdeveniment. El festival havia d'atreure entre 15.000 i 25.000 persones, havia de durar 16 hores i calculaven que tindria un impacte econòmic de més de 6 milions d'euros. L'empresa demana disculpes als clients i informa que les pròximes 24 hores faran efectiu les devolucions íntegres del cost de les entrades o que es bescanviaran per una entrada per al 7è aniversari del ROU a Viladecans.
I en successos, dues falses alarmes aquest dijous a Reus per paquets sospitosos a la plaça de la Pastoreta i també a l'aparcament de l'hospital.
Totes dues bosses sospitoses van provocar un important desplegament policial, però tot va quedar en una falsa alarma. A la plaça de la Pastoreta es rebia l'avís d'una maleta sospitosa a l'entrada de l'aparcament i es va activar el protocol antiterrorista desallotjant la plaça i tancant els accessos. Poca estona després, un conductor alertava d'una maleta abandonada a l'aparcament de l'Hospital Sant Joan. Un cop inspeccionada, els Mossos van descartar que fos cap perill i sembla que un usuari l'hauria oblidat mentre pagava l'aparcament i tornava al cotxe.
I detingut al Vendrell el presumpte tercer autor d'un robatori amb violència, com és a Segur de Calafell. Fa tres setmanes els tres arrestats haurien immobilitzat i amordassat un home de 82 anys per robar-li.
Té 22 anys, és veí de Tarragona. L'arrestat seria el tercer autor de l'assalt que es va produir el passat 18 de maig en un habitatge de Segur de Calafell. Tot i que no van agredir l'home de 82 anys, el van immobilitzar i amordassar. Ell va aconseguir prem el botó de teleassistència i demanar ajuda a crits. Això va fer fugir els tres individus ràpidament. Poc després del robatori, la policia local de Calafell va interceptar un cotxe on viatjaven dos dels tres homes i els van detenir.
I ens quedem per la zona perquè la Generalitat invertirà 1,3 milions a la C31 a Cunit per millorar la seguretat amb més passos de vianants i una nova rotonda. L'Ajuntament aplaudeix que el govern assumeixi la reforma de la carretera, però continua reclamant un desviament del trànsit per una via per la que cada dia passen 20.000 vehicles creuant el municipi.
La Generalitat proposa la creació de més passos de vianants, la millora dels encreuaments actuals i la construcció d'una nova rotonda. L'estudi també preveu reordenar la zona d'aparcament, col·locar reductors de velocitat i ampliar el carrer. El bici. La previsió és poder començar les obres l'any que ve. L'alcaldessa de Cunit, Montserrat Carreras, ha advertit que cal abordar urgentment el problema de la seguretat, ja que en dos anys ha registrat més de 90 accidents.
Passa moltíssima gent perquè hi ha molts serveis a les dues bandes, per tant està molt transitat per persones i hi ha molta intensitat de cotxes. Llavors, clar, això genera doncs, que hi hagi molts atropellaments i, per tant, nosaltres és un problema de seguretat important. Portem 6 anys amb carreteres intentant fer petits arreglos, però clar, insistíem que necessitàvem una solució global per donar seguretat a la C31 i que realment es pugui convertir en una via urbana, que per lo que la fa servir la gent de Cunit.
Amb això arribem al punt de 12:45. Anem a repassar la informació esportiva, perquè estem ja a les acaballes de la temporada pràcticament, Ruth, però tenim cites importants.
Sí, així és. Darrera jornada segona de la categoria de plata, el Nàstic s'enfronta amb esperança de poder aconseguir la permanència. Només necessita un empat contra l'UCA amb Múrcia. No serà fàcil perquè els murcians es troben també en zona de descens. Punt favorable és que els granes juguen a casa, ho faran aquest dissabte a 8:45 del vespre, i el Reus marxa cap al Maria. L'equip andalús també lluita per la permanència, i atenció, perquè si guanyen els reusencs facilitaria la continuïtat del Nàstic a segona. Serà demà a 8:45 també un darrer partit de la temporada pels roig i negres, amb adeus confirmats, com ja adelantàvem, com el de Nacho González, i un nou nom, el de Xavi Bartolo, o els dels jugadors Alberto Benito o el capità Ramon Folch, que a falta de confirmació tot apunta a que marxaran.
Doncs repassem ara ja portades de diaris. Comencem pel de Tarragona.
El titular és pel nou Hospital Joan 23, es construirà en tres fases, i la imatge és per les restes del fòrum amenaçades per l'activitat de bars i jocs dels nens.
Anem al Reus Digital.
Obre amb el titular del líder del Partit Popular de Reus, Sebastià Domènech, que el pacte de salut va ser un brindis al sol, diu, i es fa ressò de que la data escollida pel referèndum és l'1 d'octubre.
Passarem també pel del Camp.cat.
Destaca que es dissol l'associació que gestionava el santuari de la Serra de Montblanc per pràctiques sectàries, i que tornen les queixes pel soroll a la part alta de Tarragona.
I finalment, el Tarragona 21.
Si encapçalera, el referèndum serà l'1 d'octubre, inclou la pregunta: voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? I en el destaquem, els creuers Costa Neu Riviera i Windsurf porten avui 1.500 passatgers al port de Tarragona.
Déu-n'hi-do, molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Continuem nosaltres, ens aturem només un minut i mig per la publicitat i anem a parlar de llibres al programa.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Me han denegado la invalidez.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22. 977-2235-22. Curto López Abogados. Pàgina zero.
El dissabte va començar fred, humit i gris, com si volgués preparar l'ambient per a l'acte fúnebre que tindria lloc a darrera hora del matí. L'agutzil Rossí, que estigui enfeinat preparant-ho tot, quan tocant a buscar un taüt i després el cadàver, ho va fer en qualitat d'ajudant de l'enterrador, el pagès Josep Figuerola, un home no gaire gran, però ert i de mirada enfonsada, conductor de la nova carrossa fúnebre i propietari del cavall que l'arrossegava. Aquest és un fragment del llibre que ens ocupa avui, Pàgina Zero, aquest divendres, per Els crims del convent, del Salvador Balcells, i a l'autor el tenim avui a l'estudi. Salvador, molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Escolta, explica'ns d'on parteix aquest crim del convent. Com neix aquesta història?
Bé, la història està ambientada al Cuber, concretament, però també hi ha una bona part que succeeix a Reus.
I tant, sí.
I una mica a Valls també, i Tarragona. Està ambientada al Cuber, com deia. Aquest convent fa referència al convent de Santa Anna, avui en dia actualment convent de les Arts, i la tinc ambientada al segle XIX, concretament a l'any 1869, que era un any molt interessant.
És un any convuls, eh?
És un any convuls, sí. És l'època posterior a la Revolució de Setembre de 1868, quan va ser destronada la reina Isabel i no se sabia encara quin tipus de règim hi hauria a Espanya en el futur. Hi havia els republicans que volien la república, hi havia els monàrquics que volien que tornessin els borbons, hi havia els altres monàrquics que volien que tornessin els altres borbons del carlisme, etc. A Madrid manava el general Prim, i tota aquesta època convulsa, perquè hi va haver, justament per aquí, entre Reus, Tarragona i Valls, sí, hi va haver la revolta dels republicans federals contra la intenció del general Prim de buscar un altre rei diferent de l'anterior, I en aquest ambient, diguéssim, convuls i agitat, és on jo situo la novel·la. La novel·la comença en el descobriment d'un cadàver al Cuber.
Que no serà l'únic, jo no avanço aquí gaire més, però no serà l'únic.
Descobriment d'un cadàver al Cuber. Posteriorment, això es pot dir encara perquè és el principi de la novel·la, se'n troba un altre mort en circumstàncies similars, cosa que pot arribar a fer suposar o bé que hi ha un assassí en sèrie, o bé que el segon ha estat comès per intentar d'alguna manera distreure l'atenció del primer.
Clar. Jo quan va arribar el llibre vaig començar a llegir, això és una novel·la negra, si és del Salvador, bé novel·la negra, que jo és un gran amant, no?, com a lector i com a escriptor de la novel·la negra, però tenim tot aquest rerefons històric, vull dir que aquí has fet una barreja entre la novel·la històrica i la criminal, no?
Exacte, sí, sí, sí. Tot i que la definició d'aquesta novel·la és històrica, de fet me l'han presentat més com a novel·la històrica, de fet té ànima detectivesca, sí. Jo diria que potser és més detectivesca que històrica, perquè explico uns fets que són inventats per mi, no són els fets, aquests dos crims no van succeir en realitat, són imaginació meva, però tot l'ambient que els envolta és un ambient històric i surten fins i tot alguns personatges reals.
Clar, t'anava a dir, algun episodi real crec que sí que ens l'has introduït en la història, que és ficció, evidentment, no? Evidentment el context històric és real, això per començar, i no sé si hi ha algun altre episodi que sí que va passar realment.
Tots els episodis que s'expliquen, que envolten, diguéssim, la situació del moment, tots són episodis històrics, clar, documentats, i pels quals doncs m'he hagut de documentar jo també molt, perquè és molt diferent fer una novel·la detectivesca o policiaca d'actualitat a fer-ne una d'històrica. Aleshores necessites documentar-te molt més. Només hi surt un personatge que té un protagonisme cap al final de la novel·la, que és el president de la Junta Revolucionària de la província, en Josep Gassol i Porta, que aquest personatge va existir realment, va ser governador civil, va ser president de la Diputació al mateix temps i després va ser president de la Junta Revolucionària. Amb aquest senyor li dono jo un protagonisme important en un dels capítols de la novel·la, i aquest sí que és un personatge que va existir realment, històric.
Sí, de fet ell és important en aquesta investigació perquè, com tu deies, és una novel·la detectivesca, no?, dintre d'aquest context històric, perquè aquí tenim l'Algutzil, al que jo feia referència en aquest fragment inicial, el Pere Rosic, que al final és aquí, és una mica el sergent de Mossos d'Esquadra, no?, el que s'encarrega de portar tota la investigació d'aquests casos que passen al Cuber.
Sí,
no?
Sí,
és un personatge, jo crec, molt interessant, destinat potser a treballar al camp per l'època i la circumstància, però que ell es fa via per un altre costat, no?
Efectivament. En Pere Rosic, el meu protagonista, és un personatge que penso que pot tenir fins i tot recorregut posterior.
Ara m'agrades. Tenim noves coses a investigar.
Pot tenir un recorregut posterior. Això ja s'insinua al final de la novel·la, en un apèndix que hi ha al final, doncs, en què explica una mica l'evolució posterior dels diferents personatges que hi apareixen. El Pere Rosic és l'agutzil del poble, és un jove... un jove espavilat, però que té poc futur, diguéssim, si no és de pagès, per les circumstàncies i per l'ambient del poble, però que es veu encarregat per l'alcalde, degut a les circumstàncies del moment, aquesta època de revoltes, no hi ha policies, diguéssim, en el poble, ni els hi envien d'altres llocs perquè puguin investigar aquests crims. I aleshores l'alcalde no té més remei que encarregar-ho a les dues persones de l'Ajuntament que més, d'alguna manera, més es podrien assemblar a un policia, que són l'Agutzil i el Sereno.
Exacte, que a més són personatges, el Pere i el Sereno són absolutament diferents, no?
Totalment diferents, sí, efectivament.
El Pere fa tota aquesta tasca detectivesca, això el porta doncs a Reus, no?, a altres poblacions, aquest moment de dir, doncs, agafarem el tren, que fer un viatge en tren en aquell moment, no? Semblava que era una cosa tan extraordinària.
Bueno, és que feia pocs anys que havia estat inaugurat el tren de Reus al Cuber, fins a Montblanc.
Consegüent preocupació de la mare del Pere per aquesta qüestió, però sí, ell va fent tot aquest, no?, va refent tota aquesta història i jo crec que també utilitzes aquesta investigació del Pere per mostrar-nos com era la societat de l'època, no?, el paper de la dona, les classes socials, no?, els diferents personatges del poble, la remeiera, que la tenen com una bruixa, no?, pràcticament.
Efectivament. La remeiera té un paper també en alguns dels capítols de la novel·la, fins i tot la comadrona, la llevadora, que explica doncs, que en anys anteriors i en èpoques anteriors havien estat també una mica considerades també una mica com a bruixes sí. o com a fetilleres i castigades per això. I també una altra dona que té un paper destacat a la novel·la és la que serà la companya sentimental d'en Pere, que és la filla d'un notari de Reus, el notari Pibernat, sí. i que és una noia que podríem dir que és una feminista quan encara no existia el feminisme.
Exacte.
La seva determinació la porta a disgustar-se amb el seu pare, perquè el seu pare és un home, diguéssim, el notari Pibernat és un home progressista per l'època, però conservador respecte del tema de les dones. I llavors aquesta noia s'enfrenta fins i tot amb el seu pare, ja dic, té un paper també en aquest sentit. Tota aquesta ambientació, diguéssim, de l'època m'ha semblat interessant per explicar-la una mica, tot i que ja és prou coneguda, però doncs m'ha semblat interessant en aquest sentit de ressaltar-la.
És el gran protagonista és el Pere, evidentment, però jo no sé si m'equivoco si dic que és una novel·la realment molt coral perquè hi ha molts personatges i tot està entrelligat, tots tenen la seva part de protagonisme, no? La monja, el metge, no?
Tots. Efectivament. Fins i tot el gos.
Fins i tot el gos, exacte. Exacte, és veritat. Salvador, amb els Crims del Convent, que ja fa unes quantes setmanes que el tenim al mercat, l'has presentat aquesta setmana mateix aquí a Reus, no sé si tens més presentacions a la vista.
De moment no, però vaja, probablement en sortiran d'altres. El vaig presentar ja en primer lloc, el vaig presentar al Cuber, lògicament,
sí,
perquè és el poble doncs, protagonista principal de la novel·la. Després el vaig presentar també a Valls, a Tarragona, a Reus, a Barcelona... I de moment ara, de cara a l'estiu, diguéssim, queda, tot això queda una mica aturat, perquè l'estiu no és època propícia
fora,
per fer
clar.
Presentacions. I, però, a veure, el llibre està agradant i, per tant, doncs és possible que en sorgeixin d'altres i, si no, doncs es pot trobar perfectament a les llibreries.
I tant, el tenen amb l'editorial Gregal, Els Crims del Convent, diu el Salvador que no és època propícia a l'estiu per fer presentacions, però sí per llegir, que tots tenim més temps. Així que es poden fer amb Els Crims del Convent i ens diuen què tal. Jo estic segur que s'ho passaran molt i molt bé, seguint la investigació del Pere Rosic, no? des d'aquest convent de Santa Anna al Cover. Et vull preguntar, abans d'acabar, que em quedi poc temps, si tens algun altre projecte, perquè ara estàs amb tota la presentació del Crim del Convent, però no sé jo si el sotsinspector Espinosa té més casos a la vista.
El sotsinspector Espinosa és el protagonista de 5 novel·les publicades fins ara. És un sotsinspector dels Mossos d'Esquadra, d'origen valencià, però que està destinat a Tarragona. I aquestes 5 novel·les tindran també una continuïtat, encara no sé quan, perquè estic encara en els principis de la sisena, que probablement serà l'última de la saga, diguéssim. I respecte als Crims del Convent, també tinc intenció de donar-li continuïtat en el personatge, no a la història aquesta, perquè cada llibre és una història independent, una investigació que no té res a veure amb l'anterior, però sí que tinc ganes d'agafar aquest personatge del Pere Rosic i donar-li una certa continuïtat. M'agradaria que el Pere Rosic, després de... posteriorment a tota la història que explico en aquesta novel·la, es fa policia, fa oposicions per policia, després deixa la policia i crea, per primera vegada a Catalunya, una agència de detectius privats. Que això està inspirat en un personatge real, reusenc, que va crear la primera agència de detectius privats a Barcelona.
Doncs escolta...
Doncs m'agradaria que aquest personatge, inspirat en el real... fos el Pere Rosic.
Doncs nosaltres també ho esperem i esperem que quan ho tinguis ens ho vinguis a presentar també aquí una altra vegada. Estarem encantades. Sempre acabo preguntant què llegeix l'escriptor, Salvador, que tens tota la tauleta.
Doncs és difícil de dir-ho perquè normalment simultanejo dos o tres llibres alhora. En els últims anys, sobretot, llegeixo novel·la negra, és evident, perquè sempre m'havia agradat, però l'havia llegit poc. Jo vaig ser durant 20 anys llibreter. Tenia una llibreria al Prat de Llobregat i aleshores aquesta llibreria doncs, em permetia llegir molt i de tot, però poques vegades m'hi podia dedicar perquè la llibreria, diguéssim, exigia també molta dedicació. Ara tinc molt més temps disponible, també necessito, evidentment, hores per escriure,
clar.
Però sobretot llegeixo molt i llegeixo molt novel·la negra. Actualment, doncs, ara estic llegint dues novel·les negres nòrdiques, la veritat és que no m'agraden gaire. Diguéssim, les novel·les negres nòrdiques s'han posat molt de moda, ara potser ja no tant, però que són ambients i situacions i personatges molt allunyats de la nostra realitat. Clar. A mi m'agrada més
la proximitat.
No? Per això faig aquest tipus de novel·les més pròximes.
La nostra recomanació, Els crims del convent, del Salvador Balcells. Salvador, un plaer tenir-te aquí, torna quan vulguis.
Moltes gràcies a vosaltres.
Amb això arribem a les 12:46, 20 segons i anem fins a Valls.
Del 9 al 11 de juny t'esperem a la Reus Viu el Vi, la novena fira de les denominacions d'origen de la Cambra de Comerç de Reus. Descobreix i tasta els vins de Conca, Catalunya, Montsant, Priorat, Tarragona i Terra Alta. Una cita obligada per conèixer els millors vins, els de casa. Tota la informació a reusviualvi.cat. És una iniciativa de la Cambra de Comerç de Reus amb el suport de l'Ajuntament de Reus.
Vinga, continuem a Herrera en Cope a Tarragona. Aquest dissabte Valls estrena nova ruta turística. En ella volen mostrar els comerços centenaris de la ciutat i en parlem avui amb el regidor de Comerç i Turisme de Valls, l'Òscar Peris. Regidor, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Òscar, escolta, explica'ns com sorgeix la idea aquesta de fer una ruta pels comerços centenaris de la ciutat. A veure...
Doncs sorgeix enguany perquè, doncs, evidentment, a partir d'intentar augmentar l'oferta turística a la ciutat, el que se'ns acut, i potser una mica, doncs, a títol individual, se'n passa pel cap una idea que és la dels comerços centenaris, que, de fet, molts cops pensem en els comerços actuals, pensem sobretot avui en dia com es gestiona el comerç, que té tantes portes i finestres com pot ser des de l'e-commerce o la gestió electrònica del comerç o la fórmula de comprar han canviat molt, i el que sí que se'ns passa pel cap és que mirem enrere perquè tenim un pòsit i un bagatge industrial i sobretot també comercial a la ciutat,
sí,
de comerços, doncs, d'una activitat de centenària o més enllà, fins i tot.
Estreneu demà dissabte amb una visita gratuïta, a més, a les 11, no sé si encara queden places lliures...
Sí, encara, sí, encara queden places. No hi ha, no és un tema d'aforament, com que és el dia de l'estrena, en principi no hi ha d'haver problema perquè hi hagi, doncs, capacitat suficient per assistir en aquesta ruta, i és una ruta, doncs, que realment, doncs, fa això, no? Doncs el temps ens acompanya i podem fer una passejada pel centre històric i, a més, descobrir els comerços, doncs, amb aquest bagatge i aquest llegat, doncs, sempre és interessant, i conèixer sobretot, doncs, les anècdotes per part, doncs, dels guies que ens acompanyen en aquesta primera visita.
Això volia preguntar, quin és el plantejament una mica, perquè no sé si passeu, evidentment, els comerços que encara estan actius, però suposo que també recordeu aquells que potser han sigut molt emblemàtics a Valls i que avui en dia potser ja no hi són.
Sí, és una mica una barreja de tot plegat, d'acord? Molts són on estan actius, la gran majoria d'ells, de fet, estan en actius, i són, doncs, bueno, doncs des del que seria un típic forn, el que podria ser, doncs, una botiga, doncs, de roba interior o merceria, entre molts d'altres, i també, doncs, altres que encara, com per exemple una farmàcia que també té un entorn entranyable, amb una façana de fusta, i que realment, doncs, sempre fa un goig de veure i sobretot conèixer els detalls o anècdotes que ens expliquen, perquè més enllà de l'atractiu visual o arquitectònic, doncs hi ha també moltes anècdotes al darrere, no? Doncs del que seria tot el llinatge familiar d'algun dels negocis a nivell així, doncs, més introspectiu, i sobretot després anècdotes, doncs, també pel que fa al dia a dia i de la situació, ubicació dels carrers, etc.
Clar, perquè aquí al programa som grans defensores sempre del comerç local i del comerç de proximitat, perquè sí, a més hi ha aquesta cosa del taulell, aquella història, aquella confiança, no? Allò al forn que ja saben, per exemple, el pa que agafes cada dia, no? I aquestes persones que hi ha rere el taulell són un valor, suposo, importantíssim per la ciutat, no?
Així és, tenim... Per posar un exemple, només hi ha un establiment, doncs, que també té aquesta tradició tan llarga, com seria, per exemple, Cal Blanc o a Valls, doncs, on realment, doncs, també ja té un bagatge de molts i molts anys, i on s'hi poden trobar fins i tot avui en dia encara peces, doncs, que tenen encara un vincle molt, molt estret amb l'agricultura, com qualsevol borrassa o estri del camp o cabassos, fins a la més nova part o vessant, que serien, doncs, qualsevol treball fet amb mimbre o amb cànem.
Hi ha, evidentment, comerços amb moltíssima història. Suposo que aquesta ruta està, evidentment, pensada per la gent de Valls, però també perquè els que no som de Valls anem fora i descobrim la ciutat per aquesta via, també, no?
Així és, d'això es tracta. De fet, és una ruta per la gent de Valls, que, de fet, la coneixen la gent més gran, però sobretot la gent més jove, i les noves generacions, evidentment, doncs encara hem de fer molta pedagogia doncs, per conèixer el passat de molts establiments i sobretot doncs, tenir aquesta vinculació amb el passat, que també és molt present, perquè molts dels negocis que avui en dia encara continuen plenament actius, doncs realment encara tenen una funció i tenen un servei i una necessitat a cobrir per la ciutadania de Valls. Evidentment, la gent de fora el que hi trobarà doncs, és, a més, disfrutar d'una passejada per diferents llocs de la ciutat, doncs conèixer també doncs, aquests establiments i sobretot això, no? Els detalls i anècdotes que hi ha al darrere.
Crec que a finals de maig vau fer també una prova pilot d'aquesta ruta. No sé per quants establiments passa i com va anar una mica l'experiència.
Bé, la prova pilot es va fer sobretot perquè es va fer una campanya també amb l'Associació de Comerç de Valls, on hi ha tots els comerciants de la ciutat associats, i es va fer el que seria doncs, apropar el més cultural, coincidint amb Sant Jordi, es va fer doncs, una activitat que era doncs, també els establiments adherits en aquesta entitat i els no adherits, i posaven peces amb els artistes de Valls, com podien ser doncs, quadres o fotografies, i es va generar doncs, com una ruta per poder visitar els diferents aparadors on hi havia aquestes activitats. Això es va generar un sorteig, i aquest sorteig va donar als primers, diguéssim, privilegiats a poder assistir a una ruta guiada dels comerços centenaris i van ser els primers que van poder assistir com a pilot, diguéssim, d'aquesta posta en marxa d'aquesta nova ruta. La visita va anar prou bé, va ser una visita també que realment, tot i el que es pretén una miqueta també en el rerefons d'això tot plegat, és primer que tot conèixer sobretot el llegat que hi ha dels establiments, però a més que la gent segueixi mantenint viu no, aquest vincle amb el comerciant, tant el que fa 100 anys que hi és com el que porta doncs, 15 dies que obre el seu establiment i que la gent de la ciutat doncs, faci ciutat, que compri els comerços de proximitat i que compri el comerç de la ciutat de Valls.
El regidor de Comerç i Turisme ha descobert coses que no sabia amb aquesta ruta, en tot el procés de creació de la ruta?
Sempre se n'aprenen de coses, sempre. Mai n'hi ha prou i sempre hi ha coses que se t'escapen i sempre hi ha detalls que són doncs, interessants i, evidentment, també n'hem après i el que ens queda encara per aprendre i segurament alguns dels detalls que ens poden fins i tot encara passar de llarg i que suposo que també amb l'ajut de molta gent que participarà en aquestes rutes, tant de la ciutat sobretot i també altres ciutats que siguin interessades en conèixer aquesta realitat, sempre ens pot arribar també doncs, aquell punt o aquell detall que s'ha escapat o aquell detall que complementaria la informació de la ruta i estem oberts a que qualsevol apreciació que se'ns faci en aquest sentit serà ben rebuda per incorporar-la. Estem parlant de fa 100 anys. Fa 100 anys els historiadors, evidentment, tenen el seu llegat i tenen la seva capacitat d'anàlisi per poder trobar els detalls i amb això també ens hi hem arrepenjat una mica, però sempre qualsevol punt que ens facin arribar serà benvingut.
Això estrena demà, però hi haurà més caps de setmana en què es podrà fer aquesta ruta, veritat, Òscar?
Sí, així és. Això no hi ha cap problema. La ruta aquesta, a partir de la setmana que ve ja es posa en marxa i a partir doncs, de les necessitats que se'n generin se'n faran les que pertoquin. No hi ha cap problema perquè la gent truqui a l'oficina municipal de turisme que està ubicada al carrer de la Cort, entre el pati i el carrer de la Cort i a partir d'allí doncs, a gestionar la reserva de l'esdeveniment. Poden trucar sense cap problema al 977-61-2530 i allí seran atesos per poder fer aquesta reserva.
Ja, com se'l sap el regidor el telèfon, eh? 977-61-2530, molt bé.
Aquí està, si no ens el sabem i no el podem fer difusió en aquell moment, doncs malament rai. També es pot adreçar via correu electrònic encara més fàcil, que és turisme@valls.cat. Per tant, en qualsevol dels canals habituals o fins i tot fent seguiment a la nostra web també de turisme, que és visitavalls.cat, i trobaran informació doncs, des d'aquesta ruta a totes les altres que són perfectament complementàries fins i tot, per què no, doncs, compaginant un parell en el mateix dia.
I tant. Sí, estem parlant d'aquesta ruta per als comerços centenaris, però és que n'hi ha moltes més perquè la setmana vinent n'estreneu una també teatralitzada pel Call Jueu, no?
Correcte, així és. La del Call Jueu, just fa un any i escaig que la vam posar en funcionament. És una ruta doncs, que té un cert encant. De fet, hi ha poques restes arquitectòniques encara avui en dia en peus en aquest call, però sí que es conserva el que serien els carrers i part dels carrers i algunes arcades que són plenament visibles i realment en aquesta ruta teatralitzada el que pretenem és complementar-la també amb els fets històrics de llegenda que s'hi puguin també donar peu en aquesta ruta i que realment doncs, molts cops l'ambientació que s'hi crea i el propi relat dels protagonistes són de segur, de ben segur que ens poden traslladar en el seu passat esplendorós.
Mm-hmm. Tenim moltes opcions, per tant, jo els recomano que s'apropin a Valls. Demà és una bona oportunitat amb aquesta ruta pels comerços centenaris de la ciutat. El regidor de Comerç també li vull preguntar quina és la salut del comerç vallenc avui en dia?
Més que ballant, la situació del comerç ja no és tan sols una situació local, que també, després hi ha les singularitats o particularitats locals que, evidentment, també ens afecten en tots els sentits, tant el que serien les punts febles com també serien les nostres fortaleses, però jo crec que, doncs, que el comerç local, diguéssim, que se n'estan sortint. No estaríem, diguéssim, en aquells nivells que ens agradaria a tots, perquè segurament qualsevol comerciant i qualsevol persona que té, doncs, aixeca la persiana cada dia en aquest país i sobretot a les ciutats petites i mitjanes, doncs voldrien tenir que hi hagués una activitat més important, però també hem de ser conscients que hi ha un context global on molts dels formats de compra avui en dia han canviat, la gent, els barris també han canviat, els hàbits de compra també han canviat, les noves generacions també estan canviant els seus hàbits de compra, i per tant aquest procés de trànsit que es trobem actualment d'adaptació tant pel que seria el model com perquè també seria els hàbits, doncs realment això doncs, hem d'acabar de que hi hagi aquesta comunió entre el que seria doncs, el comerciant i el que seria doncs, el propi client de l'establiment. I amb això doncs, intentem des de la regidoria ajudar molt en activitats que puguin organitzar des de Comerç de Valls, que és una entitat que agrupa els comerciants. També tenim col·laboració molt important i estreta amb els restauradors de Valls. Creiem que totes les coses tenen uns vasos comunicants i en aquest cas les entitats són peces claus, tant l'Associació de Restauradors com l'Associació de Comerciants doncs estan dinamitzant últimament molt el que seria les campanyes que fan conjuntament, moltes d'elles de cara al turisme o sobretot també de cara a la gent de la ciutat, i això doncs, realment va generant unes sinergies que són prou importants. Però en tot hem de ser exigents i segurament els comerciants doncs, de ben segur que saben cada dia com tanquen el calaix que, com ha anat i també saben segurament en què s'han d'esforçar per millorar també aquest calaix.
Mm-hmm. Doncs mira, una oportunitat per conèixer millor aquest comerç de proximitat en aquest cas és la ruta que s'estrena demà. L'Òscar Peris és regidor de Comerç i Turisme de Valls. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Ens veiem aviat aquí a l'estudi.
Molt bé, moltes gràcies. Com vulgueu, esteu convidats gràcies. A visitar aquesta ruta i les que vulgueu.
Merci, bon dia.
Bon dia.
Para toda la familia, la noche más especial del verano os espera en Restaurante El Álamo. Venir a disfrutar de la verbena de San Juan con menú por solo 25 euros y los pequeños a 5. Con discoteca móvil, hinchables, casa de bolas, toro mecánico, diversión asegurada. No lo dudéis, la noche del 23 de junio os esperamos en Restaurante El Álamo, 977-84-6240, carretera de Montblanc en Alcover.
Hola, Cope Lleida.
Hola, Cope Tarragona.
Ricard, què et sembla si ens veiem i escoltem dilluns, dia 12, en directe des del Museu de la Ràdio de Roda de Barà?
I tant, en directe des del Museu de la Ràdio a partir de les 12:20 per Cope Lleida i Cope Tarragona.
No facis tard, tenim gastronomia, vins, música, cultura i ràdio, molta ràdio.
Dilluns 12, a les 12:20, Herrera en Cope a Tarragona i Lleida, en directe des del Museu de la Ràdio de Roda de Barà.
Exactament, allà estarem amb el Ricard Álvarez, la Ruth Guerrero i moltíssimes sorpreses. No els vull avançar gaire cosa del que ens està preparant, per exemple, la Ruth amb música en directe, el Carlos Montagut amb uns vins molt i molt especials, tindrem gastronomia, bé, moltíssimes coses i sobretot molta ràdio. Per tant, volem que vinguin a veure'ns, si es poden apropar fins al Roc de Sant Gaietà al Museu de la Ràdio i si no, ens truquem per telèfon. Ja obrirem línies el dilluns. Nosaltres arribem ara al punt de la una, els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 amb moltíssimes més coses. Fins ara.
La una, las 12 en Canarias y también aquí en Londres.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Theresa May va a comunicar en solo unos minutos a la reina Isabel II que quiere formar gobierno tras ganar las elecciones, pero perder la mayoría absoluta. La llave está ahora en los 10 escaños conseguidos por los unionistas de Irlanda del Norte. Y todo esto a solo 10 días de que el Reino Unido comience las negociaciones, sobre el Brexit con Bruselas. La Unión Europea asegura que está preparada para comenzar ya esos trámites. Estamos en Bruselas, corresponsal comunitario José Luis Concejero.
No sabemos cuándo empezarán las negociaciones con el Reino Unido. Lo que sí sabemos es cuándo terminarán, en marzo de 2019. Por ahora en Bruselas no hablan de posibles prórrogas y eso que el proceso del Brexit no hace más que retrasarse. Estamos preparados para empezar. Esperemos que el Reino Unido tenga cuanto antes un gobierno estable, dicen desde la Comisión Europea. Con su sentido del humor habitual, el presidente del Gobierno de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, ha dicho que él podría empezar a negociar mañana a las 9:15 de la mañana.
Por lo demás, dos personas han quedado sepultadas en el interior de una casa en la localidad de Nuévalos, en Zaragoza. Allí nos quedamos para conocer esa última hora, Enrique Pérez.
Se trata de dos albañiles que estaban trabajando en el interior de esta casa en obras que pertenece al alcalde de la localidad y que se ha derrumbado sobre las 11 de la mañana en la calle Ermita de San Sebastián. Los dos se encuentran atrapados bajo los escombros y al parecer están conscientes, según la Guardia Civil. Se desconoce si puede haber alguien más. En la zona se encuentran trabajando los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, agentes de Protección Civil, dos UBIs móviles y un helicóptero del Servicio de Emergencias 112 para trasladarles en cuanto sean rescatados.
Y continúan las reacciones a la fecha y a la pregunta del referéndum ilegal en Cataluña. Se va a celebrar el 1 de octubre y con esta pregunta, ¿quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república? Desde el Partido Popular piden a Puigdemont que convoque elecciones y recuerdan que no se va a convocar ninguna consulta ilegal. Por su parte, el líder del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, insiste en que el referéndum no va a ninguna parte.
Este anuncio de hoy de la fecha y la pregunta de un referéndum que no se va a producir no es una solución a nuestros problemas, es tan solo una etapa más en el camino a ninguna parte en el que nos han metido la mayoría independentista y el gobierno independentista de Cataluña.
Y Cantabria aprueba el calendario escolar que elimina las vacaciones de Semana Santa y de Carnaval. El gobierno de Miguel Ángel Revilla desoye finalmente las peticiones de los padres. COPE en Santander, Jessica Quintero.
Unanimidad en la mesa sectorial docente de Cantabria que ha aprobado mantener una semana de vacaciones cada dos meses. La principal novedad es que se reduce en el número de evaluaciones de 5 a 4. Ramón Ruiz es el consejero de Educación.
Consideramos que es una racionalización de los tiempos escolares adecuada para que se produzca un mayor bienestar físico y emocional de los niños.
El calendario escolar ha recibido las críticas de FAPA y CONCAPA porque no se han atendido sus reclamaciones de ampliar el horario de infantil y primaria en junio y septiembre y mantener el periodo vacacional durante Semana Santa.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora ya deberíamos tener tenis en juego, en directo, en París. Luis Monilla.
Sí, las semifinales de Roland Garros. Nos interesa sobre todo lo que pase en el Nadal Team, no antes de las 3:30. Pero la pregunta es si ha arrancado ya la primera semifinal entre Murray y Wawrinka. París, Ángel García.
Pues mira, mejor momento para conectar imposible porque está el juez de silla pidiendo silencio a la gente para que arranque precisamente esta primera semifinal entre Andy Murray y Stan Wawrinka. Ya han calentado, de momento las gradas bastante vacías, la gente todavía no ha llegado a sus asientos y ya sabéis que no antes de las 3:30 de la tarde se jugará la nuestra, la de don Rafael Nadal Parera ante Dominic Thiem. Ambos han entrenado hoy por espacio de media hora, pegándole muy duro a la bola. Va a ser un partido muy duro, pero ojalá el domingo podamos hacer retransmisión de tiempo de juego, pueda luchar Rafa Nadal por su 10ª Copa de los Mosqueteros.
Tenemos en juego además el amistoso Brasil-Argentina en Melbourne. Es el estreno de Sampaoli en el banquillo. Al descanso, 1-0 gana Argentina, gol de Mercado en el 44. En Argentina juega Messi, arropado por Vanega, Dybala, Di María e Higuaín. En Brasil no juega Neymar. Y apunte citas para esta tarde. A las 4 arrancan los entrenamientos de Fórmula 1 en Canadá. En ciclismo, primera etapa de montaña del Dauphiné con Valverde y Contador peleando por la general. Y a las 8:30, tiempo de juego por toda la cadena COPE con el primer partido de la final de la Liga de Baloncesto entre Real Madrid y Valencia.
Gracias, Muni. Las 12:05 aquí en Londres, también en Canarias, en la península, la 1:05. Queda mucho mediodía por contar.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social, con un gesto fluido. Marca la X solidaria, practica la rentaterapia, el ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Gesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista. ¡Un máquina!
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto. Analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue. Mira.
Es mediodía COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Nekane.
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
Hay sensaciones en la vida que te gusta vivir con los tuyos y de vez en cuando te gusta sorprenderles. Si quieres hacerlo, Laudum Roble de Bodegas Bocopa, un vino especial, diferente, con un profundo aroma que en boca se convierte en un sabor afrutado, solo apto para paladares exquisitos. Disfruta Laudum Roble de Bodegas Bocopa, tinto mediterráneo.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara, vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977-75-40-60. Breas Hotel, la millor elecció.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vuit minuts que passen de la una, reprenem al migdia COPE Tarragona amb informació local i comarcal. Tres titulars a aquesta hora. Salut enderrocarà l'emblemàtic edifici de l'Hospital Joan 23 de Tarragona i farà un nou complex de 80.000 metres quadrats. En teoria, les obres haurien de començar el 2019, però el pla arriba sense gaire concreció de calendari. Ruth Guerrero.
Els plans de futur de l'hospital preveuen la seva renovació gairebé de manera integral i l'enderroc dels edificis més antics. Només es conservarà una quarta part de l'actual centre hospitalari. La primera fase d'obres suposarà la construcció d'un nou edifici a uns terrenys adjacents que són propietat de l'Institut Català de la Salut. Això suposarà una inversió de 48 milions i mig d'euros. Posteriorment s'aniran enderrocant els edificis obsolets i els serveis que oferiran s'aniran traslladant a edificis de nova creació fins a disposar d'un recinte completament funcional i endreçat. Ho ha explicat el conseller de Salut, Antoni Comín.
Per què necessitem una renovació integral que ens porta a fer un nou hospital? El Joan 23, primer, perquè hi ha els dos edificis, diguem, de la façana urbana de l'hospital. Són edificis amb una situació funcional i constructiva complexa. Hi ha una obsolescència important d'aquests dos edificis. En els propers anys es construirà un nou hospital, en què es renova de manera pràcticament integral, que tindrem una UCI pediàtrica que estarà al nivell de les millors UCIs pediàtriques que tenim avui a Catalunya.
La construcció del nou edifici hauria de començar el 2019 i enllestir-se el 2021. Salut no preveu un increment de llits amb aquesta obra perquè s'aposta, diuen, per les alternatives a l'hospitalització com l'atenció a domicili o l'atenció ambulatòria.
I precisament, com sentíem en aquesta visita del conseller, ha servit també per confirmar que la nova UCI pediàtrica es posarà en marxa el mes d'octubre.
La nova unitat disposarà de 6 bocs, les obres ja estan enllestides i s'està pendent de l'equipament. En conjunt, la inversió serà d'1,47 milions d'euros per recuperar aquest servei que l'hospital va perdre l'any 2001.
Tarragona. Estàs informat.
Per cert, que des de l'Ajuntament de Tarragona es mostren lleugerament sorpresos, perquè no se'ls va convidar a la presentació d'aquest pla de remodelació de l'hospital de la ciutat. Diuen que no hi ha hagut cap contacte entre Salut i Ajuntament i, de tot, se n'han assabentat per la premsa. Una altra notícia destacada avui, cancel·lat finalment el Festival de Música Electrònica que s'havia de celebrar a Salou al mes de juliol. L'empresa impulsora del ROU ha pres la decisió, diuen, per no contribuir a incrementar la tensió política.
El Festival El ROU Friends and Family s'havia de celebrar a Salou el 15 de juliol. Els organitzadors argumenten en un post publicat a Facebook que a causa de la recent polèmica entre institucions s'ha decidit suspendre'l. L'anunci es produeix després que l'autoritat portuària hagi desestimat que el festival se celebri a la pedrera del Cap Salou que havia triat l'empresa i que l'Ajuntament de Salou hagi descartat la zona dels Emprius per acollir l'esdeveniment. El festival havia d'atreure entre 15.000 i 25.000 persones, havia de durar 16 hores i calculaven que tindria un impacte econòmic de més de 6 milions d'euros. L'empresa demana disculpes als clients i informa que en les pròximes 24 hores faran efectives les devolucions íntegres del cost de les entrades o que es canviaran per una entrada per al 7è aniversari del ROU a Viladecans.
I dues falses alarmes aquest dijous a Reus per paquets sospitosos, una a la plaça de la Pastoreta i una altra a l'aparcament de l'hospital.
Totes dues bosses sospitoses van provocar un important desplegament policial, però tot va quedar en una falsa alarma. A la plaça de la Pastoreta rebia l'avís d'una maleta sospitosa a l'entrada de l'aparcament i es va activar el protocol antiterrorista desallotjant la plaça i tancant els accessos. Poca estona després, un conductor alertava d'una maleta abandonada a l'aparcament de l'Hospital Sant Joan. Un cop inspeccionada, els Mossos van descartar que fos cap perill i sembla que un usuari l'hauria oblidat mentre pagava l'aparcament i tornava al cotxe.
Molt bé, doncs amb això arribem a la 1:12. Va, un minutet de publicitat i continuem amb més coses.
Ets víctima d'una negligència mèdica? Reclama. Reclamació de danys corporals. Vine a veure'ns i t'assessorarem. Estem a l'Avinguda de Sant Jordi 29 de Reus o truca'ns al 977 95 81 47. 977 95 81 47. A Reclama, lluitem pels teus drets.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Hola, Cope Lleida.
Hola, Cope Tarragona.
Ricard, què et sembla si ens veiem i escoltem dilluns, dia 12, en directe des del Museu de la Ràdio de Roda de Barà?
I tant, en directe des del Museu de la Ràdio a partir de les 12:20 per Cope Lleida i Cope Tarragona.
No facis tard, tenim gastronomia, vins, música, cultura i ràdio, molta ràdio.
Dilluns 12, a les 12:20, Herrera en Cope a Tarragona i Lleida, en directe des del Museu de la Ràdio de Roda de Berà.
1:14, allà estarem, no, Ruth?
Sí, com no, no podem faltar.
Estarem en directe, 12:20 a 2, no s'ho poden perdre. Qui no sé si podrà venir és el nostre següent convidat, que és el Ricard Checa, company periodista. Ricard, què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. M'agradaria, eh?
Com ho tens dilluns?
Jo dilluns ho tinc difícil. Dilluns ho tinc força difícil perquè estic fora.
Ah, estàs fora. Et sentim una mica lluny, Ricard. No sé si et pots moure una mica d'on ets.
Intentem...
Ara, perfecte. Molt millor. Et deia jo dilluns perquè avui sé que no et podem demanar res perquè estàs, suposo, no sé si estàs muntant ja les darreres coses per l'entrega dels Premis de Comunicació d'aquesta tarda, no?
És cert. Mira, avui és impossible i avui no sé què ha passat. Tothom organitza esdeveniments per aquesta nit. Demà impossible perquè presento el tema de Posa't la Guerra a PortAventura. A la nit estic a Girona i després fins al dimarts estic a l'estranger. És difícil.
Hauràs de descansar perquè avui sí que tens una cita important, ja cita anual, cinquena ja, no, Ricard, d'aquests premis de comunicació?
La cinquena, qui ho diria? És la cinquena, sí.
Nosaltres vam tenir la sort, Ruth, de ser-hi en la, la passada edició i avui teniu premiats molt, molt interessants. Aquest any el premi gros, diguéssim, la grossa d'enguany, Ricard, li doneu al Ramon Pellicer, no? Premi de Comunicació Tarragona.
Sí, escolteu, però jo avui he anat una mica d'estudi, de les diferents tertúlies. Jo honestament, i amb el carinyo que tinc al Ramon, i que som amics, però he de dir que no és la grossa. I per mi la grossa, realment, i la que em provoca tendresa, fins i tot m'emociono, és el premi a la transparència periodística.
Estic molt d'acord amb tu, pel company Roger Segura de l'Agència Catalana de Notícies.
I és sobretot el nom del premi, que és a nivell... aquest premi és la novetat d'aquest any, que s'ha instituït en honor per retre homenatge a l'exregidora de Torredembarra, la Montserrat Gasull, que ens va deixar fa poc. I llavors el premi s'ha instituït en honor a la Montse, però sobretot no a la Montse, que era d'Esquerra, o era del partit que després tenia, o sigui, no té res a veure. Era sobretot la seva valentia, la seva recerca per la justícia, per anar a responsabilitzar els que van robar, si és que ha estat així, amb els diners públics, els que no ens van enganyar. I crec que ella va ser una valenta. A nosaltres ens va ajudar molt. Nosaltres, a nivell de mediàtic, a nivell
sí, és veritat,
ens va ajudar molt. Jo vaig tenir la sort de poder treballar amb ella, perquè no la coneixia aleshores el 2015, i vaig poder ser amic i poder compartir moments personals amb ella, i avui estic feliç, de veritat, que l'organització hagués acceptat instituir un premi Montserrat Gasull, que és a la transparència periodística.
I tant
per mi,
que sí.
És la grossa, que és d'on no ens hauríem de desviar mai. És veritat que tenim el Ramon, que és el més mediàtic, després tothom em deia, però vindrà a Tarragona? Sí, vindrà. És que no li agrada aquest carau, ell mateix, quan es va assabentar, diu, ja ho sabeu que no m'agrada, ell no va enlloc. I avui té la delicadesa de fer-nos el favor de venir i estar una estona amb nosaltres.
Estic molt d'acord amb tu. Aquest premi a la transparència, que a més és per un company que nosaltres apreciem moltíssim, el Roger, de l'Agència Catalana, que és fantàstic. I com tu dius, aquesta transparència, no?, que de vegades i darrerament s'utilitza una mica en va, la paraula de transparència, i de fet és una de les coses que des de la República, des del digital, Ricard, lluites molt, ets molt ferm amb això, reclamant sempre transparència.
Sí, però no és... El que passa és que sóc una mica corpó, jo ho sabeu, la gent que em coneix sap com sóc, però intento que la gent entengui el que és el personal del públic. Jo entenc que una persona que és un electe, ja no és que, a veure, nosaltres que donem la cara o donem la veu, a vegades esdevenim figures públiques, però no estem electes, per ningú ens elegeix.
Clar.
Ningú, no cal que ens supervisi el nostre compte bancari. Home, estaria bé de tant en tant, perquè al final ens serien solidaris amb nosaltres.
Això sí.
Però jo el que dic, en alguns casos, jo crec que és la responsabilitat del periodista també fer una mica de control. Jo em recordo fa poc l'escàndol que vam publicitar de les targetes Black a Tarragona.
De l'empresa municipal de transport, i tant.
Exacte, jo crec que aquesta és la nostra responsabilitat. El que passa, per exemple, avui, el tema del mal perdre, és com vam dir que la senyora Bego Floria era una de les persones que es va aprofitar d'aquesta... Llavors, avui ha cancel·lat la seva assistència a la nostra gala. Pues aquest mal perdre és el que nosaltres no estem d'acord. Perquè si nosaltres denunciem i aportem proves, l'únic que han de fer ells és evitar que nosaltres portem proves i ho denunciem. Això vol dir que ho estàs fent bé.
Exacte. Hem de ser incòmodes, sí.
Exacte. Però a mi, jo sempre dic, escolta, el Ricard en té 50 amics, però el periodista no en té cap.
Exacte.
Sí. Hauríem de dibuixar el teu perfil, Ricard, perquè ens coneixem de rodes, d'estar, ahir ens trobàvem, o sigui, i hauríem de dibuixar-te perquè és dels canyeros, o sigui, és un periodista que no es queda aquí a dir, ja la darrera pregunta, ell la farà, eh?
I tant que ell, sí.
Ell sempre la farà i es deixa, s'ha de dir, la pell, el cos, l'ànima, perquè ha perdut fins i tot pes fent aquests premis, no para, i tot el que fem treballa ell, eh?
Escolta, Ricard, que et volem sencer, eh?
Això és el que em deia ell, la Ruth, que coincidíem amb un acte ahir al matí, i després, jo no sé si acabem sempre tenint bon rotllo, perquè al final venia, no sé si era el president o no sé si venia de la DAO, i després havia molt bon rotllo. I aquesta és la idea que tenim. Tothom sap que jo vaig fer la pregunta, que segurament ningú s'atreveix. I no és que no en tinc... I aquí i em permetreu l'hora, però no és que tinguis més collons que ningú. És que moltes vegades depèn del mitjà on treballem.
Exacte.
I no importa. O sigui, a vegades és la editorial del mitjà. Jo sóc un afortunat, perquè tinc un mitjà que és independent i el mitjà sóc jo. I això fa que jo també pugui anar i puc anar a la deriva. Avui estic aquí, demà estic allà. I és més difícil controlar-me. Alguns polítics a vegades em diuen, mira que ets bon tio, el que passa no et podem controlar.
Això és bo, això és bo. He de dir
I
que també...
diuen això,
hi ha un altre dels premis que també ens fa molta il·lusió, que és el Francesc Joan, el periodista diari de Tarragona, cap d'esports, en premsa esportiva, que és company també nostre del programa. Així que li dones una abraçada per nostre, eh, Ricard?
Escolteu, jo crec que avui... Mira, jo l'any passat em vaig emocionar veient la Carme Castanyes rebent el seu premi. Nosaltres fins i tot no sabíem que ella marxava perquè es presodilava. I va ser molt emocionant. Avui... és veritat que el jurat, que aquests premis m'agradaria esclarir-ho. És que no sóc jo que m'aixeco al matí i estic més romàntic i començo a repartir premis.
I decideixes, no? Clar, hi ha un jurat.
O sigui, tenim un jurat que són 17 persones en guany, està presidit pel degà de la Facultat de Lletres de la URB, hi ha el president dels psicòlegs, dels metges, dels advocats, hi ha coach, hi ha alguns periodistes... o sigui, hi ha una qualitat en el jurat que això també fa que els de fora, que han tingut 3 mesos per analitzar-nos, que aquest premi sigui realment valuós. Perquè no és el Ricard que, mira, es vol fer el popular i el famoset, i llavors, mira, es desperta i dona un premi. No, la cosa no va d'aquest pal. O sigui, va que durant 3 mesos 17 persones van estar estudiant perfils de periodistes, analitzant com el contingut, fotografies, i després van decidir en una reunió valorar i votar un dels guanyadors, que és el que es fa avui. I he de dir que estic molt content pels premiats d'avui. I crec que són, de veritat, un exemple. Tens la Laura Casas, tens uns quants que tu dius ole, 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 perquè al final aquests premis, aquest matí em preguntaven per què són? És que no és per res més. Els premis no es diuen Ricard Checa, els premis no es diu la República Checa, els premis es diu Premis de Comunicació Tarragona 2018 i 9 o 20, com els dos del Mediterrani. Llavors, aquí...
No per pistonada, no per pistonada.
No, mai.
Aquí la idea és reconèixer, perquè és veritat que nosaltres parlem de tot, donem premis a tothom, però mai ens donen a nosaltres. Fins i tot hi ha unes petxines tancades i obertes que vosaltres les coneixeu. O sigui, perquè allò no és per premiar periodistes, essencialment. O sigui, són periodistes que també donen premis a altres. Jo crec que també està bé que algú digui, tu et mereixes un premi. Perquè és veritat, la gent pensa que estem rics i que ens sobra molts diners. I és mentida. El que ens sobra és hores de treball, perquè els que ens agrada de veritat això, jo crec que moltes vegades posem en causa la nostra vida privada, la nostra parella, la nostra família, per dedicar-nos a una cosa que en el meu cas m'apassiona i que és ser periodista.
Exacte, i a més ho fem perquè, com tu deies, tenim l'obligació, no?, perquè la ciutadania estigui al tanto de tot i les coses clares i ja la xocolata espessa. Ho poden seguir tot també a través del diari de la República, www.larepublicacheca.com. Ricard, se'ns acaba el temps. Escolta, que us vagi molt i molt bé aquesta tarda.
Serà un èxit, segur. Jo el que demano és que no vingui ningú, perquè de veritat que tenim overbook, i estic demanant que no podran entrar, de veritat. Ho sento, no és prepotència, no és res, però és que se'ns ha quedat petit l'espai i no podem engrandir-ho.
Això és bona senyal.
I agraeixo la vostra col·laboració i continueu fent el que feu i això, sobretot sent periodista.
Exacte, un plaer, Ricard, moltíssimes gràcies.
Un petonet a tots, un petonet. Adéu,
adéu. Gràcies. Estando más de lo normal, que tus sentidos van pidiendo más. Vamos a
tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello.
5 minuts i arribarem al final, a 2:15. La Ruth, des que estic posant aquesta cançó, em mira raro avui.
És que ha sonat en tants llocs,
clar,
aquesta cançó.
Ja ho sé, ja ho sé. I ara m'estarà maleint la meitat de l'audiència, o més, perquè ara potser ja no me la puc treure del cap.
No, és d'aquelles cançons que diem, no la ballarem més, no direm més d'elles,
ja.
I no, al final, quan l'escoltes, ja. Balles.
Ja. Però té un motiu, i és que Luis Fonsi és cap de cartell, mira, avui parlàvem de Salou per una cosa doncs, no gaire bona, que és la cancel·lació d'aquest festival de música electrònica a darrera hora, perquè és a cosa d'un mes abans de celebrar-se, però és veritat que les nits daurades de Salou portaran enguany Luis Fonsi, que jo crec que és d'un dels artistes més buscats aquest 2017, no?
Sí, està clar, a nivell internacional no crec que hi hagi hagut un artista que hagi donat tant, bueno, la seva música hagi donat per tant.
Ha desbancat la Macarena, la cançó en castellà, sí. Més setmanes al Billboard dels Estats Units, Luis Fonsi encapçala aquest cartell, digues.
Doncs no t'ho perdis, ara parlant de la Macarena, que los del Río han dit que els haurien de donar les gràcies a Luis Fonsi i als companys per la Macarena, que va ser la precursora.
Home, clar, això sempre.
I llavors, doncs, haurien de fer.
A mi si em dones a triar, la Macarena. Sí. Macarena o Rosario, mira.
Ah, aquí està. Yo la canto con amor, pa que sepa todo el mundo
y el regalo que dejó con el son. Perquè Rosario també serà les nits daurades de Salou. Comencen el 6 d'agost, 6 d'agost amb Luis Fonsi, després Rosario el dia 12.
No m'ho perdria. La Rosario és que és una pantera, és increïble l'escenari. O sigui, té una vitalitat, una energia, jo no sé, és impressionant.
Això serà el 12 d'agost i el dia 16 d'agost. Qui tenim a les nits daurades de Salou, Ruth?
Ai, qui tenim? Doncs és una noia que m'agrada molt a mi.
Ja ho sabia, jo que
t'agrada. Sí, em posa pues, en aquell moment tendre i em fa... És que és la veu, és sens la dubte. Veu. És Índia Martínez.
Índia Martínez. Cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. La Índia Martínez del 16 d'agost i encara ens queda allò per tancar ja el dia 16 d'unidó, entre Salou, Cambrils, aquest any, per favor, Tarragona, quins artistes tindrem?
Clar, no donarem a l'abast, però ja està bé ja per tothom.
Ah, això mateix, que no faltin les opcions, però, com els dic, tancarà aquestes nits daurades de Salou el 19 d'agost, Vanessa Martín. Todo lo que sabemos, no me guardes en cajones, lo que se merece entendios, ni me lleves la contraria. Recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Vanessa Martín, com els dic, 19 d'agost. Les entrades, Ruth, estan ja a la venda, no?
Sí, ja estan a la venda des dels 30 als 15 euros.
Als 50,
i... Ai, als 15 euros.
No, dona, si vols, 50. Així, si vols.
Clar, ja m'ha passat. Que jo vaig fer oferta, no es pot, però bueno, dels 30 als 50 està bé.
Home, jo faig una crida des d'aquí, si és des de l'organització de les nits daurades de Salou. Primer ens volen convidar nosaltres als concerts i segon, ens volen regalar algunes entrades pels oients.
Ah, escolta, per què no? Sí, sí.
Micros oberts,
Sí, sí, els oients les poden aconseguir ja el Tiquetea, però de totes maneres, potser, si ens les donen, doncs nosaltres...
Jo si me'n donen alguna per sortejar, jo tot per l'audiència.
Sí, tot per l'audiència. Ya sabemos
cómo es aquello de cambiar el rumbo. Vinga, doncs en un minut i mig acabem. Recordar també que aquest cap de setmana hi ha Fira de Reus Viu el Vi, que ja està a la plaça Llibertat, tot preparat, i demà el posa la gorra, de la Fanoc a PortAventura.
Sí, sí, que bé, que bé. Mira, el Xeca ja ens estava dient que hi presentaria, i sí, s'ha d'anar.
S'ha de participar, si no hi podem anar, ja saben que poden entrar a www.fanoc.org i allà doncs, tenen més informació per col·laborar, encara que demà físicament no puguem anar a posar-nos la gorra. Però bueno, la mesura que puguem, hi anem, que ja saben que poden fer-se amb entrades online fins avui. O sigui que això han de córrer, si encara no la tenen.
Sí, sí, 15 anys amb molta feina,
Exacte. Doncs posem punt i final, Ruth. Bon cap de setmana, ens veiem dilluns. Dilluns.
Igualment. Ai, no sé si dormiré bé aquest cap de setmana, dilluns, perquè estic impacient.
A les 12:20 ens estarem saludant, però al Roc de Sant Gaietà, al Museu de la Ràdio, a Roda de Barà. Si volen venir, que vinguin, eh? Que ens farà molta il·lusió.
Quina imatge. Sí, sí, els volem a tots aquí.
A tots allà, eh? Que allò, fem pleno, fem pleno. Gràcies, Ruth. Gràcies a vostès també per haver-nos acompanyat una setmana més. Passin molt bon cap de setmana i ja saben, dilluns 12 i 20, en directe des del Museu de la Ràdio, amb moltíssimes sorpreses. Els esperem.
La contraria con recelos sin conciencia como no...